Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. La guerra és una derrota de la humanitat. Aquesta frase la va expressar Joan Pau II l'any 2003, quan l'exèrcit nord-americà, amb el president George Bush fill, estava a punt d'envair l'Iraq i de provocar una matança. L'Azerbaidjan i Armènia acaben d'acordar, sota la mediació de Rússia, posar punt final a la guerra que ha afectat aquestes últimes setmanes Nagorno-Karabakh, l'Alt Karabakh. Més de 40 dies de combats que han provocat centenars de morts civils i militars. Hi ha sensació de traïció en el primer ministre armeni, Nikol Pashinyan. Hi ha una frustració en molts sectors. I és que no hi ha guanyadors i perdedors. Hi ha guerra que ens fa perdre a tots. És una reflexió aquesta molt important, no només referida al conflicte de Nagorno-Karabakh entre Armènia i l'Azerbaidjan, sinó a totes les guerres, les d'abans i les d'avui. Aquesta guerra mundial a trossos de la qual parla el Papa Francesc i altres situacions de conflicte que trenca la fraternitat. És dimarts, tindrem un nou temps de diàleg. Parlarem amb Pasqual Ayala, president del Consell Interreligiós de Terrassa. Coneixerem què és aquest organisme. I a la segona part, la taula d'anàlisi, serà per preguntar-nos com està vivint el món universitari els dubtes davant els reptes actuals de la pandèmia pel coronavirus. Serà amb la presència dels professors universitaris Jorge Martínez i Joan Lluís Pérez Francesc. Tot això i una miqueta més amb la contraportada del Rafa Sanahuja, fins que quedin uns 5 minuts per a 3 quarts de 7. Comencem. Abans de l'informatiu, el pensament del dia avui amb l'activista i economista Arcadi Oliveres.
La infravaloració ens ha permès palesar diferents problemàtiques que s'hi troben relacionades i que afecten d'una manera especial els països africans, és a dir, el mal pagament dels seus actius, acompanyada de la constant evasió o elusió fiscal, originen greus problemes als que cal afegir-hi les implicacions de desastres ambientals i penosos desplaçaments de la població. Tal situació es contradiu amb els enormes guanys de les empreses extractives. Curiosament, països molt rics en recursos, com el Gabon o Guinea Equatorial, mantenen les seves poblacions en situacions d'extrema pobresa. El cas més espectacular, tanmateix, és el de la República Democràtica del Congo, probablement el país que més abunda en minerals i que, paradoxalment, ocupa un dels darrers llocs en l'índex de desenvolupament humà. Sembla que es comença a prendre consciència de la situació i ja han aparegut alguns intents de regulació internacional, com la iniciativa per la transparència en les indústries extractives. Sens dubte, ens caldrà reflexionar-hi.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Resumim l'última hora informativa. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
3 anys després dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i la matinada següent a Cambrils, ha començat aquest matí a l'Audiència Nacional el judici per aquests atacs.
Ha estat a les instal·lacions de l'Audiència Nacional, a San Fernando de Henares. Els 3 acusats, que seuen darrere del vidre, s'han acollit al dret a no contestar les preguntes de la Fiscalia ni de les acusacions particulars i populars. Només han respost als seus advocats, i en el cas de Mohamed Houli Chelmal, encara estava plantejant-li qüestions la seva lletrada quan ha demanat deixar de declarar. De fet, l'interrogatori a Houli ha estat el més extens perquè se li atribueix haver col·laborat estretament amb el nucli del grup terrorista que va organitzar i dur a terme els atemptats. La Fiscalia ha volgut mostrar un vídeo que va enregistrar Houli en què es veu el grup fabricant explosius i presumint que els faran servir per acabar amb la vida de moltes persones.
Espanya disposarà d'entrada d'uns 20 milions de dosis de vacuna contra el Covid-19 que serviran per immunitzar uns 10 milions de persones.
Així ho ha assegurat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, aquest dimarts en declaracions a Televisió Espanyola. Illa ha valorat com un pas prometedor i rellevant la vacuna que estan desenvolupant Pfizer i BioNTech, que serà una de les vacunes de què es podrà disposar gràcies als acords de la Unió Europea que ha tancat o està tancant amb diversos farmacèutiques per adquirir milions de dosis al més aviat possible. A partir d'aquí, el ministre pensa que a l'abril o al maig es disposarà d'un percentatge prou rellevant de gent vacunada i això ens permetrà passar a un estadi diferent en la lluita contra la Covid.
El Departament de Treball ha lliurat ja tots els ajuts per als autònoms publicitats divendres passat en el Diari Oficial de la Generalitat.
De les 500.000 persones sota aquest règim laboral que hi ha a Catalunya, només 100.000 reunien les condicions per accedir-hi i d'aquestes tan sols 10.000 obtindran aquests ajuts, un 10% dels elegibles. Les ajudes s'han donat després de 2 dies consecutius de col·lapse del web a través del qual s'havien de sol·licitar.
Un apunt cultural, l'escriptor Eduardo Mendoza ha estat guardonat amb el 8è Premi Internacional de Novel·la Històrica Barcino.
En recollir el guardó, Mendoza ha assegurat que es sentia exactament com el turista 2 milions a qui li donen premis i li fan festes per haver-s'ho passat molt bé.
Moment ara per saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens en porta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació meteorològica més o menys tranquil·la, diem més o menys perquè tenim alguns núvols cap a les comarques del Pirineu, comarques del nord de Barcelona i Girona, que al llarg de les properes hores no descartem que puguin arribar a deixar escapar algun ruixat. Però vaja, la resta, tranquil·litat. I la previsió per demà ens anuncia un temps bastant semblant al d'avui, sense aquest risc de ruixats que hem tingut avui a les comarques del Pirineu. Tindrem un dia variable, amb grans clarianes, amb núvols poc importants, però sobretot a primeres hores del matí amb bancs de boira a les comarques de l'interior que faran que la sensació sigui de fred. Demà al matí, evidentment, farà fred de tardor i les temperatures màximes quedaran semblants a les d'avui en general entre els 15 i els 20 graus. De cara als propers dies no es preveuen precipitacions.
Gràcies, Jordi. I els clients de Bonpreu i Esclat han realitzat gairebé 363.000 donacions que han fet possible recaptar gairebé 63.000 euros per a Càritas Catalunya a través de la campanya d'arrodoniment solidari.
El projecte de Càritas Catalunya consisteix a donar suport durant 3 mesos a 700 adults i infants en situació de pobresa perquè puguin accedir a l'adquisició d'aliments o productes de primera necessitat en funció de la seva situació socioeconòmica i composició familiar, facilitant-los els mitjans econòmics i l'acompanyament perquè siguin els mateixos de forma autònoma els que s'administrin. L'aportació a aquesta causa ha estat possible gràcies a tots els clients que en efectuar el pagament de la seva compra a Bonpreu i Esclat amb targeta bancària han arrodonit l'import final i han decidit voluntàriament fer aquesta donació.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a diumenge a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
De diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Obrim els minuts que dediquem cada dimarts a aquesta hora al diàleg interreligiós. Volem parlar avui de grups de diàleg interreligiós que creixen els darrers anys a Catalunya. Presentarem concretament el Consell Interreligiós de Terrassa, que acaba de complir 10 anys. Tot i que no ha pogut fer una celebració amb trobada física a causa del Covid, el col·lectiu Agarenc ha publicat un llibre commemoratiu titulat 10 anys d'harmonia, desè aniversari del Consell Interreligiós de Terrassa. A més, un conveni amb l'Ajuntament de la Ciutat Vallesana, que està a punt de signar-se, permetrà promocionar més les activitats de l'entitat, sempre a favor de la convivència. Formen part del Consell Interreligiós l'Arxiprestat Catòlic de Terrassa, la Comunitat Musulmana de la Ciutat, l'Església dels Sants dels Darrers Dies, dels Mormons, la Comunitat Bahai Terrasenca i les esglésies evangèliques de la cocapital del Vallès. Ens acompanya avui precisament el president del Consell Interreligiós de Terrassa, Pasqual Ayala, fidel de la fe Bahai. Senyor Pasqual Ayala, bona tarda.
Bona tarda.
Com definiria el Consell Interreligiós de Terrassa?
Bueno, lo definiría como una plataforma que se va a crear para trabajar por la pau y la solidaridad en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Es también bien confesión religiosa de diferente denominación, pero que aquello que nos une nos permite trabajar conjuntamente dentro de este marco que es el Consejo Interreligioso y poder aportar a la ciudad pues una visión de diversidad basados en la unidad, ¿no?
En la unitat en molts aspectes ètics, socials, oi, que en els quals poden confluir les diverses religions que naturalment viuen la seva creença per separat, preguen cadascuna en els seus llocs i en els seus estils, però hi ha molts punts en comú, oi? D'això es tracta.
Sí, sí, se trata de que esta diversidad no es un punto, es un punto de unidad, no de discordia ni de separación. Cada religión pues aporta su granito de arena a la construcción de la sociedad y es, si analizamos cada una de ellas, hay muchas más cosas que nos unen que no nos dividen, ¿no? Uh-huh. Entonces, el propósito del Consejo es buscar aquellas cosas que nos unen, aquellas actividades que podemos aportar y son positivas para el desarrollo, ¿no?, de nuestra comunidad.
El Consell Interreligiós de Terrassa és el primer grup d'aquestes característiques creat a Catalunya, ara fa 10 anys. Què ha aconseguit en tot aquest temps?
Bueno, es muy interesante. La formación de este Consell es muy interesante porque está formado por entidades religiosas. Se fueron formando esta plataforma. Entonces, todos los grupos religiosos se han conseguido numerosas actividades dentro del marco de esta colaboración. El Consejo ha dirigido su actividad a la formación tanto de los creyentes, de las confesiones, como de la ciudadanía. A lo largo de estos 3 años siempre se han centrado sus actividades prácticamente en 2 actividades muy concretas, que es la celebración en febrero de la Semana de la Armonía Interreligiosa, proclamada por Naciones Unidas, y su celebración. Entonces, durante estas jornadas, el Consell pues ha realizado actividades abiertas a toda la ciudadanía y a todos los miembros de las confesiones, con el fin de acercarse a través del mensaje de cada una de ellas sobre diferentes temas, para el conocimiento y la eliminación de los prejuicios, ¿no?, que a veces se han mantenido. El Consell, pues, durante esta ruta interreligiosa, que es una actividad que tiene muy buena acogida, pues ha sido programada de tal manera que, por ejemplo, un sábado por la tarde podemos visitar los diferentes centros de las confesiones religiosas que tenemos en nuestra ciudad y tratar temas concretos como, por ejemplo, los libros sagrados, la música, temas religiosos que a todos nos interesan, y ver la perspectiva desde cada punto de vista de cada confesión. Uh-huh. Y de esta manera, pues, ha visitado, pues hemos ido a la mezquita, hemos ido a una iglesia, hemos ido al centro Bajay, a fin de que todo el mundo que participa pueda conocer la diversidad, ¿no?
Sí. En el llibre commemoratiu d'aquest desè aniversari es parla d'uns fets que segurament molts oients recorden, els fets de Can Anglada, uns dies d'aldarulls contra la comunitat musulmana l'any 1999, ara fa més de 20 anys. Aquells fets van fer que les religions es comprometessin més, concretament a Terrassa, en aquest cas, en la millora de la relació amb l'islam?
Bueno, en Terrassa siempre ha sido una ciudad que las diferentes confesiones que hemos vivido nos hemos relacionado muy bien y nos hemos entendido muy bien. Siempre ha habido el diálogo ecuménico entre la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, y la comunidad bajá, y como ya debes conocer, pues dentro de su creencia y en sus principios está el trabajar por esta unidad y armonía interreligiosa, ¿no?
Efectivamente.
Con la venida de numerosos musulmanes y su implantación en Terrassa, un poco el marco religioso cambió, ¿no? Y entonces aquellos acontecimientos, por fruto de la intolerancia de quizás de un grupo de personas que no saben ver en la diversidad esa riqueza, provocó aquellos problemas, ¿no? Pero quizás también hay que aclarar que no estaban dirigidos por motivos religiosos, ¿no?, sino pues la intransigencia de unos, pues que se ceban un poco con la comunidad musulmana que está muy implantada en Terrassa, ¿no?
Certament. Avui ens acompanya Pasqual Ayala, que és el president del Consell Interreligiós de Terrassa. Com treballa regularment aquest consell, amb reunions, que em sembla que fan doncs una o dues vegades cada mes, missatges i altres activitats diverses, algunes de les quals ja ha comentat?
Sí, el Consell, bueno, es un órgano, como he dicho anteriormente, formado por las diferentes confesiones, dos miembros que representan a cada de cada confesión representada en el Consell, y todas normalmente tenemos pues una vez cada mes. Depende también las actividades, la proximidad a las actividades que realizamos. A veces hay que reunirse cada semana, a veces una vez al mes, depende de los objetivos y de la forma para llevar a cabo el trabajo que realizamos. Normalmente pues tenemos unas reuniones periódicas y se intensifican estas reuniones cuando se aproximan los días de estos relacionados con la armonía interreligiosa y el aniversario del propio Consell, que es cuando invitan y hacemos actividades dirigidas pues a toda la ciudadanía y a los creyentes de las diferentes confesiones.
Molt bé. Aquest aniversari va ser, per cert, a l'octubre, per tant, ben recent, aquests 10 anys del Consell Interreligiós de Terrassa. I senyor Pasqual Ayala, davant de fets criminals molt recents, com els últims assassinats a França i a Àustria, per exemple, vostès sempre han condemnat la violència, ara i abans, i la utilització de la religió per matar. De quina manera es poden ofegar ara i en el futur aquestes pràctiques? Es poden acabar des d'un compromís amb la pau i la fraternitat entre les creences?
Sí, sin duda son hechos muy lamentables que hacen que el concepto religioso en la sociedad pues sea rechazado, perdiendo quizás la religión su influencia positiva en estos casos. Nosotros creemos que la mayor forma de atajar este tema es con la educación y la formación en los valores, ¿no? Cuando una persona es educada de acuerdo a valores, puede comprender y puede aceptar esta diversidad, y sobre todo, si es religioso, bajo ningún concepto utilizará la violencia en nombre de su religión, porque el propósito de la religión es la paz y la unidad, la armonía, el amor entre los seres humanos.
Y tan.
Nunca la guerra, la violencia. Pero creo que la educación, la formación, el conocimiento de la diversidad religiosa y lo que aporta cada una a ese jardín de diferentes colorido, es lo más importante, educar a la sociedad en estos valores.
I tant. I a partir d'ara que vostès ja han complert 10 anys, el Consell Interreligiós de Terrassa es planteja seguir, no?, seguir endavant,
sí,
i intentar augmentar l'impacte a la ciutadania, oi?
Sí, sí, sin duda. O sea, se han hecho muchas cosas durante estos 10 años, ha avanzado mucho, el Consell se ha constituido como una organización estable dentro de la ciudad, pero son muchas las cosas que se han hecho, pero quedan muchas por hacer. Sobre todo, no solamente llegar a las personas mentalmente, sino llevar también al centro que es su corazón, ¿no? De que entienda que este proceso es un proceso que tiene, de la diversidad, debe llegar tanto a la mente como al corazón, ¿no? Y de hecho, pues bueno, recientemente hemos estado posibles y va a realizar en este 10º aniversario la firma de este acuerdo, de este convenio de colaboración con la administración de Terrassa, con el ayuntamiento.
Sí.
Pero bueno, no ha sido posible hacerlo públicamente debido a la situación que pasamos. Y creo que esto es un gran respaldo ciudadano, aunque ya contábamos con el apoyo y la ayuda del ayuntamiento, pero de una manera más como fedataria, ¿no? Como dar testimonio. Pero creemos que con este convenio se llega a un avance en la calidad democrática, ¿no?, de nuestra ciudad, con el reconocimiento de esta diversidad religiosa a todos por igual y el apoyo pues unánime del propio consistorio para llevar adelante esta institución y seguir trabajando.
Una ciutat, Terrassa, que per cert des de fa pocs anys és la tercera en nombre d'habitants de Catalunya, molt important,
sí,
per tant. Hem d'acabar, no hi ha temps per més, però avui ha estat un plaer parlar amb Pasqual Ayala, president del Consell Interreligiós de Terrassa, tenint en compte que vostè forma part de la comunitat Bahai de Catalunya. Avui saludem aquests creients que venen de la zona que actualment és l'Iran, una part, no?, fundada per Bahá'u'lláh, i precisament, com vostè deia, una religió que té un gran compromís amb la pau i amb l'harmonia entre les religions, oi?
Sí, sí, sí. Sí, como saben, pues en Irán nació la fe Bahá'í y ya desde sus principios, pues el clero y el gobierno de Irán pues se opuso a esta nueva forma de pensar, de esta diversidad en la cual su propósito es la paz y la unidad del género humano. Lamentablemente hoy en día los bahá'ís de Irán pues siguen sufriendo esta persecución y esta atrocidad del gobierno y del clero, pero esperamos que s'acabi
aviat. Sí. Molt bé. Moltíssimes gràcies. Tindrem ocasió de parlar una propera vegada amb vostè o amb altres membres de la comunitat bahá'í de la vostra creença. Ja ho hem fet algunes vegades en aquest espai, però amb molt de gust, sempre oberts a tornar-ho a fer. Una abraçada, senyor Pasqual Ayala, president del Consell Interreligiós de Terrassa. Felicitats per la feina que fan i fins una altra.
Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima. Gracias.
Flauta suavemente.
Con ojos de fe, caminando juntos. Aquesta és una cançó de la fe bahá'í que ens serveix per acomiadar avui els minuts del diàleg interreligiós, temps de diàleg. De seguida, la nostra taula d'anàlisi. Després, lògicament, com cada dia, de la contraportada del Rafa Sanahuja.
Viene a mí. Somos hermanos, caminando juntos en la primavera.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
6 minuts i seran 6:45. Rafa, endavant.
Vinga, sense més dilació, vull parlar breument sobre l'esdeveniment del cap de setmana, tot i que fa ja unes quantes hores, un dia i pico. No em refereixo a la derrota de Trump ni a la victòria de Biden, no em refereixo a la cerimònia de la Sagrada Família i els seus dimes i diretes. Estic parlant, Ignasi, d'una cosa que és absolutament única, que hem viscut i que probablement no tornarem a veure mentre visquem. Al Real Madrid li van xular 3 penals, 3 penaltis, contra el València. No un, ni dos, ni tres. No, de tres sí. Van ser
no un ni dos, sinó tres. Ja ens hem entès.
I els van ficar els tres, per cert. Cal gaudir el moment perquè no tornarà, Ignasi. No tornarà.
Gràcies, Rafa. De seguida, la taula d'anàlisi sobre les universitats i el Covid-19.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, hi ha algo más sencillo? Crédito de síntesis?
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Ara, si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
2 minuts i mig i seran 6:45. El món universitari viu amb molts dubtes davant els reptes actuals de la pandèmia pel coronavirus en una preocupant segona onada. Garantir la seguretat de la comunitat universitària, la qualitat de la docència i la igualtat d'oportunitats són alguns dels reptes imminents de les institucions d'educació superior a Catalunya i al conjunt d'Espanya. Els protocols d'actuació definits a l'estiu per les universitats no estan sent de moment suficients. El comportament d'alguns joves, com també possiblement altres factors, han fet que s'hagin suspès les classes presencials, aquestes últimes setmanes concretament, a les 12 universitats catalanes, com també en altres de la resta d'Espanya. És el cas de la de Granada, la Politècnica de Gijón i la Universitat Rei Joan Carles de Madrid. En total, tenim de moment més de 300.000 estudiants espanyols afectats. Els estudiants no volen ser recordats com la generació Covid. El president de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, José Carlos Gómez Villamandos, apunta com a objectiu per afrontar la situació que no hi hagi cap universitari que quedi marginat o condemnat a assolir menys competències acadèmiques. Això és només un exemple. Assegura, a més, que no té cap sentit tancar presencialment els centres, les facultats, quan els contagis s'estan produint fora de les universitats. La millora de la docència en línia, a més, és un altre dels reptes per minimitzar l'impacte de l'emergència sanitària actual. Tot plegat requereix més inversió econòmica i un reforç del sistema d'investigació, desenvolupament i innovació a través del Fons Europeu de Recuperació. Els representants dels alumnes, per la seva banda, demanen a l'administració que adapti els ajuts i les beques a la realitat socioeconòmica dels estudiants. I els sindicats, principalment Comissions Obreres, la UGT i CESIF, han criticat els problemes de precarietat a la Universitat Espanyola, una realitat complexa que no resol l'avantprojecte de llei per a la reforma de la Llei Orgànica d'Universitats, en procés també de debat en aquests moments. Un sistema dual, presencial i a distància, però també als centres i a les empreses, pot anar obrint nous horitzons a un sistema que necessita adaptar-se a les noves circumstàncies. Hi ha molt en joc per al futur de Catalunya, concretament per al futur de l'Estat i d'Europa, de la societat en general, del nostre teixit empresarial i econòmic, de tot el que és la formació dels nostres futurs professionals i treballadors. Tenim amb nosaltres avui per analitzar aquest tema aquí a l'estudi de Ràdio Estel en directe el professor de la Universitat Abat Oliva, Jorge Martínez Lucena. Bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies. També ens acompanya, en aquest cas en la distància física, però amb la mateixa proximitat, Joan Lluís Pérez Francesc, professor de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma. Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi, què tal?
Molt bé, gràcies a Déu. Bé, com que estan vostès, ja ho sabem, fent classe a distància, expliqui'ns com ho estan portant. Si vol començar el senyor Martínez Lucena.
Sí, bueno, jo ho estic portant millor del que pensava. És a dir, segueixo entrant a classe i oblidant-me de que el món existeix i de les coses dolentes i se m'esborra el món i surto content. O sigui que segueix sent possible el que fa possible l'educació, que és pues això, el contacte amb els alumnes, però diguem, és veritat que es nota una certa llunyania, no? És quelcom que s'ha de lluitar, amb el que has de lluitar.
Sí.
Però la meva experiència és que es pot seguir donant classe, es pot seguir aprendre, es pot seguir aprenent i no he vist un problema insalvable ja. A les classes.
Vostè és professor concretament de teoria de la comunicació, dona les classes, com molts professors, amb algunes excepcions, en una aula de la mateixa universitat, buida, oi? Però amb una pantalla on veu els alumnes.
Sí, la universitat ha fet una inversió a l'estiu i han fet aules high flex, no? En principi, perquè la normativa deia que s'havia de fer una educació híbrida, no? Perquè no cabien tots a l'aula o amb les distàncies recomanades, i sí, és una mica estrany, però és així, és com estar a un cinema, en el que veus els alumnes, a tots davant teu, en una gran pantalla, i ells et veuen a tu i el que tu vas projectant a aquesta gran pissarra digital que tens a la teva disposició.
En el cas de vostè, senyor Pérez Francesc, com ho està fent, si és que està fent les classes així, o de quina manera les fa?
Sí, bé, jo el que faig és a través de la plataforma Teams, que és la que ha escollit la Universitat Autònoma de Barcelona, i vam començar el curs amb una setmana virtual i una setmana presencial, amb grups reduïts, i des de fa 15 dies, no, amb les noves mesures, doncs ara és tot virtual, excepte si has de fer alguna prova o algun examen, etc. Sempre doncs, en grups reduïts, no? I així ja anem fent. Jo també he de dir que em costa una mica, la veritat, la docència a través d'aquestes plataformes virtuals, perquè trobes molt, molt lluny l'alumne, no? La proximitat és una cosa molt important en qualsevol procés educatiu, no? De poder no només tenir físicament bastant a prop una persona, sinó interactuar amb ella i tenir una relació humana, doncs, normal i corrent, no? Diríem, de parlar i de respondre.
Certament costa més.
No? I costa molt, la veritat és que... Bueno, també vas veient allà doncs, les inicials, no?, dels alumnes, aquestes boletes que apareixen i apareixen, desapareixen, tampoc no saps molt bé, des del punt de vista ja més de controlar, no?, la gent que hi ha per allà, no?, entra en surt. Bueno, és tot un món una mica difícil, no?,
sí.
I he de dir que em cansa molt a mi aquest sistema, la veritat.
Bé, doncs no, els agraeixo que expliquin les sensacions. Ara, més enllà d'aquesta praxi, per exemple, els alumnes, quina sensació tenen? Avui no tenim cap alumne, ja en tindrem algun altre dia, però quina percepció tenen de com ho viuen ells? Potser ells estan més preparats, estan més modernitzats?
Sí, ells estan més habituats a aquest tipus d'experiència i de comunicació. Però diguem que sí que tenen ganes de venir, perquè estan buscant l'oportunitat de que dins de la regulació que hi ha ara, la possibilitat de fer pràctiques, no?, a la universitat, i tots ells busquen qualsevol excusa per poder venir. Aquesta és l'experiència que jo tinc.
Per tant, hi ha inquietud de venir, hi ha set de contacte físic, encara que ells siguin més generació digital, per entendre'ns.
Exacte, sí.
Sí, jo també voldria, diguem-ne, dir el mateix, o sigui que provo que estan molt interessats i potser també la mateixa situació de com incertesa o inseguretat ambiental fa que doncs s'agafin, no?, a poder fer aquesta activitat, que és l'únic que es pot fer. I trobo que la majoria doncs té molt de mèrit, bueno, l'esforç també que fa l'alumne, no?, de seguir les classes així. I també voldria destacar un aspecte que jo crec que a nivell docent és important, que no podem reproduir una classe presencial a través d'un mecanisme d'aquests virtuals. O sigui, hem de ser capaços també els professors d'adaptar-nos una mica, i això no és fàcil, no?, perquè, bueno, depèn de les matèries, però es fa difícil interactuar, no? O sigui, pots buscar exercicis o coses per fer, o visualitzar, no?, determinades webs o coses així, però jo dic, com deia abans, això és una mica cansat, bueno, però sí. A mi, pels de la meva generació, per dir-ho així, eh? Mm-hmm. Que jo crec que potser la gent jove està ja més acostumada, pues, això, a consultar i això, sobretot entrar i sortir. Jo el que veig és que entren i surten amb una facilitat, no?
Sí. Virtualment potser ho fan amb més agilitat que quan estan presents a l'aula.
Perquè això t'ho va posant, no?, allò, l'aplicatiu que tens, no?
Sí.
El Teams, el Zoom, no? Entra, surt. Dic, bueno, escolta, aquesta persona doncs té una gran activitat. No sé
sí, i tant. Avui, a la nostra taula, els professors universitaris Joan Lluís Pérez Francesc, ara el sentíem, i Jorge Martínez Lucena ens parlen de la situació a la universitat. Més enllà de la praxi, com dèiem. La universitat és molt important per al present i al futur del país. Evidentment, no és l'únic mecanisme per a la formació de les nostres futures generacions, però sí que és, doncs, una preparació important. I aquí la reflexió de fons és preocupant, també, i és un repte, a veure quan acabem aquesta pandèmia perquè es pugui normalitzar.
Sí, jo estic d'acord amb això, però ja et dic que l'experiència que jo he fet és la d'entrar a fer tota una sèrie de coses que no em venia de gust fer, perquè tu ets un professor que estàs acostumat a estar davant dels alumnes i fer pues, el que fas, no? I sí, tenir una proximitat, amb això jugues fàcilment. I he vist que diguem, fent l'esforç d'habituar-te mínimament al que és el Teams, nosaltres també tenim hem escollit el Teams, de Microsoft.
Sí.
Falca publicitària.
Cap problema.
Fent aquest esforç i a la mesura que els alumnes o que alguns o que la majoria fan esforços, perquè jo també tinc l'experiència aquesta de que no tots es connecten amb la càmera, no? No tots es connecten amb el micròfon, no? O sigui, que pot haver algú que no sàpigues exactament si està o no està, no? Però, diguem, tu fas l'esforç d'apropament que pots fer, no? I com diu l'Evangeli, no?, a Sant Mateu, que allà on dos s'ajuntin al meu nom, dos o tres, no?
Sí.
Allà estaré jo. No especifica si és amb Teams o amb Zoom o no, no?
Clar,
o sigui,
clar.
Allà on hi ha dos que estan buscant el significat, no?, que és el que fem, no?, a les matèries que impartim,
sí.
pues s'hi troben. Jo crec que no han de quedar estigmatitzats com la generació Covid, ni quedaran si realment fan l'esforç que hem de fer tots, no?
A més, el tema de la universitat a distància no és tan nou, perquè existeix la UOC, Universitat Oberta de Catalunya, o la Universitat Espanyola d'Estudis a Distància, que ja existeixen estudis virtuals, per exemple, de formació teològica i filosòfica, l'ISCREP, Institut Superior de Ciències Religioses, i altres institucions de l'Església o de la societat. Per tant, aquí tenim una cosa que no és tan nova. Sí, senyor Pérez Francesc, que ens queda poc temps.
Sí, no, jo crec que és molt important diferenciar les universitats virtuals del que ens ha tocat fer des del mes de març de l'any passat.
A totes, aquest, clar.
Perdó, no de l'any passat. Sí. D'aquest, eh?
D'aquest any, sí.
No, és que ara ja no sé.
No es preocupi, del curs passat, el març del curs passat, sí.
Exacte, no, passat, no, ja. No, és que és veritat, o sigui, per exemple, la UOC no fa tot això de classes d'aquest tipus que fem nosaltres. O sigui, ara nosaltres ens hem incorporat fent de la necessitat virtut a un sistema que podem dir bimodal o mixt o
sí.
Com li diguin, no? I, bueno, jo crec que té una part molt bona de desenvolupament de cara al futur, que és tots els recursos digitals, saber-los explotar bé. El que passa que, bueno, ara ens hem adaptat per necessitat i perquè no teníem més remei. Jo crec que necessitem també una mica de tranquil·litat, de reposar, no?, una mica, de fer-ho d'una altra manera, no tan a correcuita, no?, potser.
És clar.
I tot i així jo crec que s'està fent força bé. Jo diria que
doncs,
hi haurà de tot.
Celebrem.
Hi ha molta gent que, bueno, estem tots esforçant-nos per tirar endavant i bueno, crec que això també s'ha de tenir en compte.
I celebrem aquest balanç positiu. Un últim missatge d'esperança, si li sembla, senyor Jorge Martínez.
Sí, jo el que veig és que és un temps... De...